Cabaret Elèctric, un programa pels que tenen els peus a terra i el cap als núvols.
Tres minuts i arribarem a tres quarts de 12 de la nit. Ho farem amb el Daniel Fernández. Daniel,
hola, bona nit.
Benvingut al Cabaret Elèctric. Avui, a més, escombrant cap a casa, que també doncs, el còmic de casa nostra es mereixia un homenatge.
Sí.
Sobretot pel que fa doncs, a clàssics.
Sí. Bueno, abans de res, un parell de notícies, aquestes amb què comencem tots els dijous. Una és, està vinculada al món del cinema i de dibuixos animats, i és que Miguel Ángel Prado, que és un prestigiós dibuixant gallec, ha estrenat divendres passat una pel·lícula d'animació que es diu De Profundis, que diuen que guanyarà els Goyas, en un any en què hi ha quatre pel·lícules d'animació espanyola, que és estrany. I, de fet, vam parlar aquí del Miguel Ángel Prado fa un parell de mesos per raó
una
de...
Una obra seva s'estava passant al Versus, oi que sí?
S'estava fent una obra de teatre.
Basada en un còmic seu, sí.
En un còmic que es deia Quotidiana Delirante. Un còmic absurd, d'humor absurd, De Profundis tira més per la vessant poètica i combinat amb música i sobre una història que té a veure amb el mar, de fet, De Profundis, ja ho diu, i a més
sí,
amb un gallec.
Passa tot com a font del mar, eh?
Sí, sí. Jo no he pogut veure la pel·lícula, però sembla ser que les crítiques són bones. Jo em preguntava que el Miguel Ángel Prado estava desaparegut i és que estava fent una pel·lícula que sembla ser que és bastant artesanal. L'altra notícia, o novetat, al marge del tema principal, és l'aparició d'una revista de còmics, que és curiós que en un temps en què els còmics sembla que estan de moda o pujant les vendes i es troben a molts llocs, el format de revista ha desaparegut pràcticament. I això que als anys 80, en canvi, era el dominant. Aquesta revista es diu El Manglar, l'edita d'e-books, que és una editorial madrilenya, i cal dir que és una barreja entre bons autors europeus, com el Frederic Peters, el Manu Lazarnet, que és un dels membres de la Nouvelle Vague francesa que parlàvem fa un parell de setmanes, Emil Bravo, i autors d'aquí, com el Manel Fondevila, que és força conegut.
Va estar al Cosmòpolis,
exacte.
Un espectacle, el Mauro, una barreja amb música i còmic, sí.
El Mauro Entriago, que és el gran, per mi, un humor costumbrista que es fa aquí, el Sergio Agregada o el Sergio Córdoba, que també és un gran dibuixant que fa molts anys va fer un còmic que es deia Freaks in Love, que és una de les històries més maques d'amor que he llegit mai.
Freaks in Love, doncs mira, una nova revista de còmic,
es diu El Manglar. Crec que té distribució a quioscos.
Sí,
crec que, jo crec que sí. No he pogut esbrinar.
I a
però...
més no és cara, perquè avui en dia 3,90 euros no és car.
No, sí, no. És exacceptable. I està molt bé, l'edició és bona, el tipus de paper, i té un to entre l'humor. Hi ha una historieta molt bona sobre uns nens a Israel, uns nens palestins que s'enfronten a la policia amb molt humor negre. I bé, està força bé, jo crec que és recomanable.
Doncs ara sí que anem al tema
principal
d'avui.
Que és la recuperació de clàssics. A veure, és una pena perquè Espanya i Barcelona, sobretot com a centre, ha estat la capital i havia indústria i tenim molts clàssics per disfrutar, però en canvi no es reediten. En canvi, per exemple, a França, un es troba que el 90% del publicat es pot trobar fàcilment a llibreries i això, als Estats Units i Japó. Aquí passa molt poc, però sembla que hi ha una mica de tornar.
De revifalla. Doncs anem a fer aquest repàs. Sí. reedicions de clàssics de casa nostra.
Tot recent, són tot reedicions que s'han fet en el 2006, algunes força recents, altres van sortir pel Saló del Còmic de Barcelona o per l'Expo Còmic de Madrid. El primer de tots, per mi, el que més he disfrutat de retrobar és el Topolino d'Alfons Figueres. Alfons Figueres és un dibuixant ja gran, que és un dels grans noms de la historieta espanyola i que té un univers particular molt personal. L'Alfons Figueres, amb 84 anys, encara treballa per l'avui fent tires de Mr. Hyde, que és un personatge on, de fet, ja fa un humor als clàssics, ja l'humor negre i als clàssics del cinema de terror dels anys 40, donat que l'Alfons Figueres el que té és una passió per, diguem-ne, la cultura popular, els dolents aquells molt dolents que volen destruir el món, amb robots, amb vampirs, però ell ho fa des d'una vessant humorística. A la introducció treballava per Bruguera, tot i que durant un temps es va anar a Veneçuela a fer dibuixos animats.
Per altra gent americana, no? A vegades també? O...
Sí, és possible, i de fet també ha treballat animació publicitària. I després va tornar a Espanya i va tornar a l'editorial Bruguera, que és quan va fer Topolino, que es va publicar als anys 70, al Mortadelo, Super Mortadelo, Mortadelo Gigante, eren tot un seguit de revistes que tenien el nom de Mortadelo. El Topolino és un senyor baixet que va pel bosc i es va trobant grans amenaces contra la humanitat, que ell les arregla, i uns policies que hi ha per allà mai s'ho creuen. L'edició d'Estiberri és molt, molt maca i és un còmic que jo recomano molt i que m'ha fet disfrutar molt. Això és més vell, no és del 70, és El ladrón de pesadillas i altres històries. Jo amb aquest senyor no el coneixia quasi, és el senyor Àngel Puig Miquel, i treballava, va fer còmics durant la dècada dels anys 40. I Glenat, que poder és l'editorial que últimament més es preocupa per recuperar obres de clàssiques, ha tret aquest, ha fet la, per molta gent és un descobriment, per mi, per exemple. L'Àngel Puig Miquel, de fet, va treballar als anys 40 i se'n va anar també a Veneçuela a fer dibuixos animats i de periodista. I, de fet, va ser el que va cridar l'Alfons Figueres també per anar a treballar. I ja no va tornar a fer mai més còmics. Aquí trobem tres historietes de la revista Chicos, que era una revista que als anys 40 era el còmic que llegien més popular, i es nota molt la influència. Això ja és més, ja no és tan modern com el Topolino, ja es nota una mica, sobretot en els guions, però són més juvenils i molta fantasia, però gràficament és molt maco. A mi m'ha sorprès sobretot els recursos narratius molt propis també dels dibuixos animats, i realment és una recuperació de història del còmic que s'ha de fer. Now listen, I think you and me have come to the end of our time. What you want, some kind of reaction? Well, okay, that's fine. All right, how would it make you feel if I said you never made me come? In the year and a half... És que, de fet, aquesta reedició, el paper és nou, però conté aquell color esgrugaït del paper d'abans, i per això doncs la fa tan entranyable, no? Sí, de fet, a veure, aquí hi ha un procés de recuperació de material vell que suposo que en molts casos, on la majoria s'ha extret de les
vells, coses ja catalogades i que estan antigues. Clar, ara no podem tornar als anys 50 a fer les fotos. No? Què més ens portes, Daniel?
A veure, això és una altra novetat, això és el més recent que ha tret Glenat vinculat a la història del còmic espanyol, i és Sunday, de Víctor Mora i Víctor de la Fuente. Víctor Mora, suposo que, si no ho sabeu, és el gran guionista de còmic d'aventures. De fet, a veure, el Capitán Trueno, Jabato, el Corsario de Hierro... ha fet milers i milers d'històries d'aventures. Víctor de la Fuente és un gran dibuixant. Poder, per la gent que no coneix el còmic, li pot sonar no ser tan conegut, però de fet és un dels grans dibuixants de to més o menys realista i en blanc i negre que hi ha hagut.
Em recorda còmics dels anys 70.
Exacte, és que molt, això, aquest còmic és dels anys 70, i pur, molt, molt pur. De fet, el Víctor de la Fuente és un dibuixant excepcional, i diuen que és un dels més grans dibuixants de cavalls en còmic que hi ha hagut mai.
Ara buscarem un cavall mentre tu acabes
i realment sí, fa uns cavalls amb moviment i amb punts de vista pues, que jo crec que són molt complicats de dibuixar. I de fet és un autor molt més conegut a Europa i a França sobretot que aquí. Per exemple, Sunday. Sunday es va fer per agència, és a dir, hi havia, a Barcelona hi havia una agència que es deia Selecciones Ilustrades, amb una vintena de dibuixants que es dedicava a nutrir milers i milers, i milers de revistes de tota Europa amb material fet aquí que es venia a l'estranger quasi tot. El Sunday va ser un material d'aquest tipus. És puro, a veure, als anys 70 era l'època dels espagueti western. Uh-huh. I això és
un espagueti western total, aquest Sunday.
Violent, a més, violent. Hi ha una història, per exemple, d'una dona que ha estat violada i ha matat el marit, que vol penjar el culpable, i al final es troba amb el culpable mort, que, sobre el qual hi ha una recompensa, i l'acaba penjant mort, no? I després la gent es baralla per tenir el cadàver per poder-ho portar a cobrar els diners, no? O sigui, una cosa violenta i contundent. Això va fer que Sunday s'edités a tota Europa amb molt èxit, i aquí no es va editar. Sunday es va fer entre el 69 i el 71, si no recordo malament, i aquí no es va veure fins als 80. I ara Glenat l'ha recuperat les 12 historietes que va fer el Víctor de la Fuente en aquest àlbum, que està força bé.
I és que fins i tot a vegades aquelles revistes de còmic per noies, tipus Esther, tenen aquesta estètica dels anys 70. Aquí és la part aquesta més violenta, però la manera de dibuixar els personatges s'assembla bastant.
Home, jo,
té una relació.
Sobretot aquesta escola dels anys 70, de Selecciones Ilustrades.
Que a més les dones eren altes, i esbeltes.
A mi, per exemple, en el Sunday hi ha uns dibuixos de noies que són molt pops, que a més són com una mica... dius, és un western, però després les noies estan dibuixades com dels anys 60,
sí,
no?
Sí, o fins i tot més 70, com de pantaló de campana,
exacte.
Saps? Com dones molt estilitzades, no sé.
D'Esther parlarem aviat, eh?
Doncs vinga, però ara del que hem de parlar
és del Sheriff King.
Mira, Adrià, un altre cavall, aquest en portada ja, te l'estic posant. Avui molt de western, I és que realment aquí a casa nostra hi ha hagut factoria d'espagueti western.
Sí, a més cal pensar que el western era un gènere popularíssim durant els anys 50, 60 i 70. A veure, els quioscos estaven farcits de novel·les de l'Estefania, del Silver Cane, i era un gènere pues, popular que ara ja no és popular, no?
També és Víctor Mora.
Exacte, aquest és Víctor Mora i Francisco Díaz. Això estava fet per Bruguera i la gran contrast amb Sunday és que es nota que és material fet per aquí i a més per Bruguera. És a dir, en realitat el Sheriff King està editat per Ediciones B, que és qui té els fons de l'editorial Bruguera. És una mena de trasllació del tipus de historieta del Capitán Trueno a l'oest. És bastant inferior a Sunday, però és molt divertit perquè és molt esbuixarrat. O sigui, tens els típics amics, el que és molt prim, a l'altre que es diu Dandy, i a més surten xinos dolents, és com una barreja, és molt desenfadat, no és gens violent. Això
i amb aquests colors tan pop també, tan així estridents fins i tot.
Sí,
no?
Són els colors amb què es van
originals,
editar.
Originals,
Originals, sí, de TVO, pues, això, dels anys 60-70. A més, i així el Sheriff King i Sunday seguits és com molt... És veure, per exemple, un còmic molt violent, violent però realista, com Sunday, i aquí, per exemple, el Sheriff King mai mata ningú, sempre dispara els trets a la mà del dolent i li treu la pistola i quasi no surt sang. Però és divertit, és una cosa com molt, molt simpàtica i està força bé.
I ara que és el que ens ensenyes, perquè, ostres,
home,
el Capitán Trueno!
Clar, home, parlar de Víctor Mora i parlar de clàssics, a més, hem de dir-ho, el Capitán Trueno va fer l'any passat 50 anys. I, per tant, pues, si el gran personatge de còmic, pues, d'aventures, doncs Ediciones B ha tret una edició numerada i limitada de tres historietes, que el Capitán Trueno va sortir primer en format apaïsat amb unes revistes, uns còmics que tenien 10 pàgines, i després també paral·lelament amb una revista que es deia Pulgarcito. Les tres primeres historietes que van sortir a Pulgarcito estan reeditades en un àlbum pues, de gran tamany, a més que té la curiositat de que són dobles planxes, és a dir, en una banda
sobre horitzontal
repeteix la història, una plana per
posem
una banda
sí,
amb
dos
els
tintes,
colors
sí.
de dos tintes de l'època i després la mateixa plana amb un recoloreixat que han fet. I bueno, són tres de les millors aventures del Capitán Trueno, segons els més entesos que s'ho han llegit tot. Jo tinc molt Capitán Trueno a casa, però part no he arribat a acabar-ho, no? Perquè hi ha moltes coses per llegir i a vegades també és una mica reiteratiu. També una altra curiositat és que aquesta edició està prologada pel ministre de Justícia, el López Aguilar, perquè és un reconegut fanàtic dels còmics. Últimament estan sortint polítics fanàtics
sí,
dels còmics.
Sí, tothom té un còmic amagat, eh?
Exacte, perquè fa quatre dies també sortia a la contraportada del País el cap de comunicació del Partit Popular, que també era un altre fanàtic dels còmics i sortia amb fotos dins una llibreria, no? Ara resulta que tothom llegeix còmics.
Molt bé, doncs escolta. O com ara a mínim, ara queda bé, eh?
Sí,
fins i tot els del PP, eh? I seguim en aquest repàs de còmics de casa nostra, de reedicions de clàssics,
sí,
sobretot.
A veure, això no és exactament una reedició. Això és Barrio 2 i Barrio 3, de Carlos Jiménez. El Barrio 3 ha sortit aquest any. I té una història, no? El Carlos Jiménez, que està considerat el gran autor de còmic espanyol, treballava per Selecciones Ilustrades, la mateixa agència que el Víctor de la Fuente, i als anys 70 va començar a explicar la seva infantesa, primer amb un internat de l'Auxili Social de la Falange.
Però això, tot això és cert, eh?
Sí, sí.
És la seva biografia.
Exacte. Que era Paracuellos, es deia el còmic, sortia el Papus, i eren, és veres, jo crec que és la gran obra mestra del còmic espanyol, i a més, en un moment, als anys 70, en què ningú feia autobiografies en còmic. Ara, autobiografies o falses biografies en còmic, te trobes, és poder un del més habitual. Aquí i a fora, en canvi, als 70 no ho feia ningú, no? Ningú. Va fer un primer bloc d'aventures d'historietes de Paracuellos, que són crues, però també tenen un encant amb aquells nens que tot lo malament que ho estan passant sobreviuen. I va fer una segona part que es deia Barrio, on explicava quan va tornar a casa seva, perquè ell era amb el pare mort i la mare, que estava malalta, s'havia curat i torna amb un lavapiés de Madrid i explicava pues, les seves vivències, no? Això ho va fer als anys 70, als anys 80 va treure un segon àlbum sobre Paracuellos i ara Glenat i Carlos Jiménez estan tornant a treure noves historietes de tot aquest univers biogràfic. I Barrio 3 és l'últim que ha sortit, on sobretot descriu molt el Madrid dels anys 50 i on hi ha les dos grans vessants dels còmics de Carlos Jiménez, de les historietes aquestes biogràfiques, que és, per una banda, l'humor, perquè et pots riure molt amb aquests còmics, però també la tragèdia. Domina molt bé la tragèdia, aquest senyor. A vegades pot resultar un pèl empalagós, però realment ho controla molt bé. Per exemple, és que només cal veure aquesta portada, que és un pare amb un nen que ha mort d'un accident, pues és una tragèdia, no? Mentre que l'altra portada, la de Barrio 2, que és l'altra, aquest de fa dos anys, és un metro de l'època carregat de gent.
Mm-hmm. Doncs Daniel Fernández, ho deixem aquí, aquestes recomanacions de reedicions de clàssics de casa nostra, que també a vegades ens hem de mirar una mica dins i veure que
procuraré
fer-ho, tenim molta qualitat,
sí.
I la setmana que ve més, que vagi molt bé.
Adeu.
Bona nit, són les 12 i aquí comença el tercer acte del Cabaret Elèctric d'ICAT FM. Doncs tercer acte del Cabaret Elèctric, 60 minuts encara per endavant. Abans de que s'acabi l'hora, doncs tindrem el que ha estat fent avui la dona a la finestra, la Montse Virgili, ho ha estat espiant tota aquesta tarda, tot aquest vespre, o de fet ella diu que és la...